Al matí, amb Raquel García.
Fa just un any us explicàvem que l'associació sabadellenca Ningú Sense Sostre havia perdut la seva principal casa d'acollida, ubicada al carrer Manso, al barri de Gràcia, des d'on feien la primera atenció a les persones que viuen al carrer. Després de 6 mesos d'incertesa, de recerca i també de diversos problemes, els responsables de l'associació finalment han trobat una nova casa de lloguer a la nostra ciutat, en concret a la carretera de Molins de Rei, i ara disposen de 4 immobles, el nou espai, 2 pisos a la Creu Alta i un als Marinals, des d'on treballen per ajudar els usuaris a recuperar la seva autoestima i confiança i superar la seva situació. Per conèixer més de l'entitat i també de la vivència dels seus usuaris, avui ens acompanya la Rosalia Morera, que és responsable del projecte Ningú Sense Sostre. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Raquel.
Finalment heu aconseguit aquesta casa, no? I per fi doncs, podreu seguir doncs, acollint. Explica'ns per què ha costat tant trobar-la.
Sí, mira, primer de tot, gràcies per poder-nos donar l'oportunitat de poder explicar el nostre recurs i la problemàtica que estem tenint. Sí, vam trobar la casa al final, el mes de juliol, vam poder llogar una casa al carrer Molins de Rei, primer davant dels catalans, i estem molt contents per això, però ha costat molt. Per què? Perquè els propietaris, quan els dius que és una associació de Ningú Sense Sostre, veient que hi ha persones sense sostre, no sé si ja s'imaginen que o hi haurà problemes al carrer, o hi haurà problemes dins la vivenda, o que no es mantindran bé doncs, l'estructura, o els mobles que ells puguin tenir, total, doncs que tenen por, hi ha una por general i llavors no ens el lloguen. Llavors, per trobar que ens lloguin una vivenda, que ha de ser casa, perquè el que és pis no sempre ja vam dir que no podia ser una casa d'acollida, esclar, doncs hem de, tot i que diem que ja tenim una experiència del carrer Illa i també del carrer Manso, pues, esclar, costa molt. Ha de ser doncs amb fundacions o que hagin tingut ja alguna experiència amb associacions, o que siguin persones doncs, que ja tenen diverses vivendes, i com és en aquest cas, i llavors es vulguin llogar una d'ells i optar per nosaltres.
Perquè per la gent, per qui no us conegui, explica'ns una mica el projecte, no? A Ningú Sense Sostre, perquè vosaltres no només doneu assistència a la gent que viu al carrer, no? Sinó que intenteu que recuperin la seva vida, no? Trobar una llar, una feina...
Exacte, el que fem és la reinserció social. A veure, nosaltres vam començar el 2013, realment ara al març d'aquest any 2019 ja farà 6 anys que estem en actiu. Va començar doncs, que hi havia aquesta sensibilitat de que veiem gent que estava al carrer i que no tenien sostre, i llavors vam veure que hi ha persones que tenen l'opció i l'oportunitat de poder reincidir i poder doncs, trobar feina i poder estar una altra vegada a la societat, poder tornar a recuperar les relacions familiars i recuperar-se d'algunes addiccions, sobretot si ells volen. Llavors, nosaltres el nostre projecte té 3 fases. Vam decidir en un principi que només serien homes per evitar problemes. La primera fase és d'acolliment de persones del carrer, que a nosaltres ens venen o derivats pel SUES, que és d'emergències d'aquí a Sabadell, o que venen doncs, de diferents llocs, o del carrer mateix, o dels CAP també de Sabadell, vull dir, de diferents llocs. Llavors, aquestes persones estan uns mesos a la casa, que intentem que tinguin el compromís d'higiene, un compromís de tasques comuns, que sopin junts, i un cop ja tenen això establert, trobar feina.
Uns hàbits i una rutina.
Exacte,
que han perdut.
Exacte, una rutina que això ho han perdut. L'autoestima és molt baixa, llavors també recuperar l'autoestima, també tenim psicòleg i ara també tenim educador social. Amb tot això fem un treball d'acompanyament en aquesta persona, perquè doncs, si té també alguna addicció i volen es fa tractament doncs, amb etos de drogodependència o també d'alcohol, s'intenta que busqui feina en trini jove, facin cursos, també hi ha Vapor Llong, i llavors a la que tenen ja en curs i troben feina, llavors si ja ha passat per tot aquest temps a la casa d'acollida passa a la segona fase, que és el pis de seguiment. El pis de seguiment, llavors ja tenen una habitació ja no estan compartint, diguéssim, la mateixa habitació dos o tres persones, sinó que doncs, ja l'habitació està sol, però sí que estan compartint el pis, amb quatre o cinc persones. Llavors, en allà doncs, treballen, en el que tenen un import ja una mica més maco per poder-se ells llogar un piset o llogar una habitació per seu compte, entra llavors a la tercera fase, que és llavors la independència de l'associació i fer la seva vida pròpia. Nosaltres el que no fem, hem tingut sort, vull dir, d'unes 60 persones que potser han passat per la casa, 65, hi han 14 persones que s'han recuperat. Per nosaltres això és un èxit molt important.
Quantes, dius?
Unes 14 persones. Això és molt important. Per nosaltres és un èxit. És poc, però és que el que vol ajudar, el que vol ser ajudat, nosaltres també li donem suport. ¿Vale? Llavors, esclar, llavors, d'aquestes persones, a la que troben pis, també la tercera fase, és un altre problema. Llavors, és el problema de que després aconseguir que aquestes persones puguin trobar un pis de lloguer. Aquí hi ha els problemes dels nefos perquè hi ha gent doncs, que tenen deutes i és una problemàtica, i després problemes que potser no tenen la fiança, pot generar altres coses. Vull dir que és tot molt complex. I ara en aquests moments doncs, tenim dues problemàtiques molt importants. Una a la casa d'acollida, que és la Rocío, perquè si vols ja hi entro en aquest tema.
Ara anirem vale. A conèixer els casos i a més parlarem amb diferents usuaris, però jo el que volia que deixessis també molt clar és la importància d'haver aconseguit aquesta primera casa, no? La casa mare, que podríem dir.
La casa mare és molt important molt,
que es diferenciï dels altres pisos.
Perquè sembla que no, però una persona que està al carrer, tot i així, que nosaltres no agafem crònics de 20 anys al carrer ni això, agafem persones que han estat al carrer 2-3 anys, això sí. I llavors són persones que encara doncs, amb l'autoestima i ajudat un educador i si té alguna addicció intentar recuperar-ho, es poden recuperar. Llavors és molt important primer passar per la casa d'acollida, que amb aquest recolzament es va refent aquella persona, tant és a compromisos com a costums i activitats, i després passar-lo en el pis. Vam voler, quan vam tancar la casa, que ens quedaven tres persones en la casa d'acollida, vam voler-los posar en el pis, en un pis, vam organitzar una habitació, hi havia tres llits, i va anar molt malament aquest intent. Per què? Perquè allà sí que ens vam adonar el gran abisme que hi ha entre una persona que ja està recuperada amb una que acaba d'entrar del carrer. Llavors, hi havia problemes de convivència, havien problemes amb els veïns del bloc, quan mai havien tingut problemes de res, i és clar, tota una sèrie de problemàtica, doncs, que no feien les tasques i d'allò, doncs, vam veure que això no ho podem fer, que si volem seguir amb el projecte de les tres fases, hem de tenir una casa d'acollida per poder agafar aquesta primera fase i ajudar-los. No podíem barrejar a les persones així, i per això és tan important haver trobat la casa per poder seguir amb el nostre projecte.
Doncs anem a conèixer més aquest projecte i sobretot la vivència de dues persones, no?, que doncs, han passat per aquesta difícil situació i que tenen també la valentia de compartir la seva història amb nosaltres i amb els oients de Ràdio Sabadell. Sí. Són la Rocío i l'Eugenio. Bon dia, benvinguts.
Bon dia.
I gràcies d'entrada per explicar-nos la vostra situació, la vostra història. Expliqueu-nos primer de tot. Eugenio, va. Com va ser? Quina va ser la teva situació, no? Com un dia et veus vivint al carrer?
Bueno, jo sóc una persona que tinc un grau important de minusvalesa i, bueno, sóc un malalt alcohòlic. I llavors vas tenir una crisi molt, molt greu, vas tenir un intent de suïcidi, me va repercutir en la separació, em vaig veure al carrer de la nit al dia, va ser tot molt així, molt sovint i molt ràpid i tal. I llavors vaig anar als serveis socials de l'Ajuntament. Els serveis socials de l'Ajuntament em van posar en contacte amb l'associació. Llavors tenien la casa d'acollida al carrer Manso, i bueno, vaig estar allà, que aprofito a donar les gràcies a l'associació, aprofito a donar les gràcies al servei del cas del Taulí, perquè d'ahir me'n van derivar, vaig estar 9 mesos a un centre, en una comunitat terapèutica, vaig deixar totes les addicions, tot el rotllo, vaig tornar, me van tornar a acollir perquè no tenia on anar, Vaig fer, no sé, fet un curs de carretuner, de manipulador d'aliments, he fet un munt de cursos, o sigui, estic molt content. I bueno, ara, bueno, una altra cosa que em va fer l'associació va ser mediar per en la mare de la meva filla gran, que no tenia relació amb ella, o sigui, i vaig recuperar la relació amb la meva filla, i bueno, va ser, o sigui, estic molt content. Però ara tinc el problema que no puc sortir, ara tinc una feina més o menys fixa, i bueno, per problemes del passat, per deutes, per que passo, pago les pensions alimentícies de les dues meves filles i tot, pues no tens uns guanys determinats. Després tinc un altre problema, que és que he intentat viure el més possible com una persona, diguem-ne, normal. Tinc el meu ordinador, tinc les meves coses, i tinc un munt de coses que no me puc anar-hi a una habitació a compartir un pis, perquè necessitaria un espai gran. A més a més de que... Bueno,
a més tens les teves filles, suposo, sí, que també t'agradaria, no? Que de tant en tant vinguessin a casa,
sí,
teva.
On estic ara al pis de l'associació, tinc una habitació, la més ampla del pis, amb dues cames. És una vida, bueno, va venir una senyoreta de Vimusa a veure allí on estava i tal i qual, i va veure que tinc una habitació preparada per a recollir, passar la nit, que tinc que compartir habitació a les meves filles, que la petita té 7 anys, però la gran té 13 anys, i tampoc com... Sí, la gran ja necessita més un espai més per
home, normal, l'adolescent necessita l'espai com qualsevol jove.
Sí, senyoreta, sí. I llavors, bueno, pues, vaig fer vaig sol·licitar un pis de lloguer social, que bueno, me van dir que estava a llista d'espera, que tal i que qual, que tenia que esperar, que no sé què. Llavors vaig demanar un lloguer social d'emergència, i després d'estar 5 mesos portant documentació de que se'n fiquin en el teu tarannà econòmic, perquè me'n van demanar 6 últims mesos de moviments bancaris, me van demanar de tot, certificat de minusvalia, sentències de separació, convenis reguladors de les nenes, llibres de família, uau. Després de tot això, ara venen i em diuen que no me donen el pis aquest, o sigui, no me donen un lloguer social perquè estic visquent en un pis de l'associació Ningú Sense Sostre.
Clar, però això, Rosalia, és un pis que és temporal. Vosaltres, exacte, els hi feu una ajuda, però clar...
Aquí entén ara la nostra impotència i la nostra ràbia, perquè aquest pis és un pis nostre, és una associació privada, i que fem allotjament temporal per ajudar aquesta gent. I és increïble que tota una mesa de Vimusa resolguin una sol·licitud de vivenda dient que com que està amb una entitat, està sota un sostre, doncs no li donguin, quan aquí doncs està ara, i nosaltres des de l'agost de l'any passat ja li vam dir que tenia que sortir perquè havia passat 6 mesos i ho vam fer per escrit, això estava acompanyat amb la carta. No podem deixar la gent al carrer, sembla ser que si no poso la gent al carrer no li donen, i com que està en un sostre és com si diguessis, com que està en un alberg doncs no li donem habitació o no donem pis. Això és inaudit, vull dir, és que això és increïble que donguin aquesta resposta. Vull dir, és que no s'entén. Ara hem de fer recurs, un recurs d'alçada de l'alcalde per poder doncs demostrar que aquest pis que està vivint ell no és un pis de lloguer seu, que és un pis de l'associació compartit amb més gent, amb més homes, i que està temporalment perquè no estigui al carrer. És insòlita la resolució aquesta, me'n faig creure, la veritat.
Doncs, clar, una situació molt complicada, perquè després de tota la feina que heu fet, no?, per ajudar a l'Eugenio, perquè Eugenio, no sé quant de temps has viscut al carrer i quant de temps doncs portes amb aquesta ajuda, no?
Amb nosaltres del 2015.
Portes amb ells des del 2015, i al carrer quant de temps vas estar doncs vivint, i com era també una mica aquella situació?
Al carrer vaig estar aproximadament 2 mesos. 2 mesos, fins que em van dir, a més cap allà i tal. O sigui...
Més cap aquí, cap a l'associació.
I com
és? I nosaltres no som de l'Ajuntament, eh? Vull dir que...
Clar, vosaltres sou una entitat, privada, una associació privada.
Que s'ha muntat amb diners de la butxaca particulars, perquè veiem el problema que hi havia aquí a Sabadell, i ens hem fet un grup de 10 persones de la Junta, i vam muntar això, hem anat buscant socis, que ara bueno, som uns 40, i amb aquestes aportacions que fan mensuals o semestrals, hem llogat una casa que val 900 euros, un pis que val 550, estem trucant tot de portes, hi ha llum, aigua i gas, menjar per aquesta gent, en tenim 18 persones i sembla que això sigui la mar de normal, però senyors, no ho és de normal.
Sí, bueno.
Aquí el que no és normal és que l'Ajuntament no tingui aquest espai i aquest servei, perquè nosaltres al moment que tinguin tot aquest servei tancarem, nosaltres no tenim cap intenció, estem tot fent-ho voluntàriament. Aquí ningú cobra cap nòmina, ho estem fent voluntàriament. Portarem 6 anys treballant tots voluntàriament perquè això surti endavant.
Realment és lloable, la tasca que feu, que no us pertoca, però que evidentment davant de les mancances, no, i el problema que existeix, doncs, feu mans i mànigues. Per si algú ens escolta i us vol ajudar o es vol fer soci, què ha de fer, quina és la quota i com funciona?
No, la quota és voluntària com tot el que fem. Vull dir que ens poden ajudar tant sigui econòmicament com venir de voluntàriament, voluntaris per donar suport als usuaris que tenim. Això es poden posar en el web ningusensesostre.cat i si no, doncs pel nostre correu nssostre@gmail.com. Els atendem gustosament i tothom és benvingut.
Ara, Eugenio, estàs treballant. Com és el teu dia a dia?
Bueno, ara sí, estic treballant. Porto treballant un any i mig, una mica més. I bueno, m'aixeco molt d'hora, i bueno, estic treballant, estic molt content, estic això, molt agraït, a més, bueno, com fins ara ha hagut un procés, pues, bueno, per exemple, he tingut que anar al menjador de les Hermanes de la Caritat, d'ahir he tret una nova fe en la religió catòlica, a més ja no necessito anar-hi a que em donin de menjar, però he tret d'allà un això de l'associació, doncs, bueno, he tret, bueno, un munt de coses. Soc una persona nova, estic molt content, tinc una relació amb les meves filles que no tenia abans i tal. Del cas del taulí igual, o sigui, ja no tinc cap, soc lliure, no tinc cap addicció de res, de ninguna cosa, sóc una persona totalment lliure, perquè una addicció sempre t'esclavitza. I bueno, ara el que necessito, pues, és no estar en calma, o sigui, he fent tasques, he estudiat, he fet cursos, de tot. Ara el que necessito, porto un any i mig treballant, pues, és que es vegi que això ha sigut per alguna cosa, i jo no me puc pagar un lloguer de 700 euros més la llum, l'aigua, el gas i tot això. Impossible, perquè guanyo 1.000 euros, o sigui, és el que n'hi ha i estic content, guanyo 1.000 euros, no guanyo 800.
Clar, i si em permets, puc afegir que el que l'Eugeni també necessitarà en aquests moments, que ja està a la fase final i té una vida, doncs, normalitzada, doncs vol poder tenir custòdia compartida amb les seves filles, vol tenir un lloc per poder tenir-les i per poder, doncs, a les tardes quan venen d'estudiar, poder dormir quan toca els caps de setmanes o entre setmana, poder tenir una llibertat com té qualsevol altre pare amb dos filles. I això nosaltres ara no li podem oferir. Hem pogut oferir un llit perquè pugui fer el que és les visites, però ell el que vol tenir és una vida ja completament normal i independent.
Com és ara la teva relació també amb les teves filles?
Home, doncs molt bé, molt... En la petita és estupenda perquè té 7 anys i és estupenda. En la gran és una mica, ara té 13 anys i està en plena adolescència i això és una mica més complicat. Però bueno, però molt bé, estic molt content, les he vist aquest cap de setmana perquè era Reis i tal, i bueno, estic molt content i bueno, no és que jo me mereixi cap cosa, que me l'he treballat molt i tal, jo crec que les que se mereixen tenir un pare en condicions són les meves filles, saps?
M'has deixat sense paraules, totalment d'acord. Anem a conèixer també a la Rocío, que és una altra de les usuàries. Rocío, explica'ns la teva història.
Pues bueno, mi historia, yo estuve, he estado lo que es todo el verano pasado, del año 2018, estuve durmiendo en el coche con un niño de 2 años. Tengo otras 2 niñas que están recogidas con mi madre, porque no puedo tenerlas conmigo. Yo no conocía, bueno, conocía servicios sociales, pero ellos solo me decían que me podían ayudar en los alimentos básicos, en el rebos. Yo no sabía que tenían albergues en Sabadell, no sabía que me podían pagar una pensión o que me podían derivar a dormir a algún lado con mi hijo. Pues un día la policía municipal de Sabadell me vio durmiendo en el coche con el crío y me dijeron que fuera a la Plaza del Gas, a servicios sociales, el SUES, de emergencia social, que fuera allí porque el niño con 2 años no podría estar durmiendo en un coche, que no era justo. Pues yo fui allí. Esa misma noche me derivaron a la policía de Sabadell municipal. Estuvimos 10 días durmiendo ahí, pero 10 días, era un máximo de 3 días. A los 3 días me decían que ya no me podían dar más alojamiento, que me tenía que ir, que tenía que buscarme vía por otro lado. Yo les decía que yo no tenía dónde dormir, que no tenía dónde dormir, que mis 2 hijas las tenía mi madre recogidas y que yo no tenía dónde dormir. Me decían que me ayudara mi madre y que me fuera a casa de mi madre a dormir. Mi madre vive con mis 2 abuelos que están enfermos, con un hermano mío que tiene una minusvalía, un tío mío que tiene otra minusvalía, y en casa no podemos dormir, o sea, no cabemos, no hay sitio para todos. Pues me volví a ir allí y me dijeron que me dejaban otros 3 días más en la policía, que ya eran 6 días. Pasando esos 6 días me decían que ya otra vez que no se podía. Pues yo luchando allí, estaba día y tarde allí, decía que yo no iba a volver a dormir en la calle con mi hijo, que hacía muchas calores, que era un niño pequeño todo el día en una calle con la calor y que yo no podía estar durmiendo en el coche con el crío. Me volvieron a derivar otros 3 días a la policía. Cuando pasaron los 10 días de la policía, me dijeron que ya se acabó, que ya no se podía dormir más ahí. Bueno, pues yo estuve todo el día en el centro de emergencia SUES, no me moví de ahí, llamaron a la policía, vinieron los policías, vinieron allí y me dijeron que qué pasaba. Les dije que me querían dejar en la calle con el niño, que no me daban ningún alojamiento. Ellos se reunieron con ellas, estuvieron hablando y bueno, esa misma noche nos mandaron a una pensión que estuvimos una semana. Me pagaron una pensión una semana. Después de la pensión volví otra vez allí y otra vez que no había nada. Bueno, pues ese mismo día, como ya me puse tan dura y yo decía que de allí no me iba a mover, que yo, mi hijo no iba a volver a dormir en un coche, me enviaron a hacer una entrevista con la Rosalía. Ese mismo día tuvimos una entrevista con Rosalía, yo, mi marido y mi hijo, y desde ese mismo día la asociación nos recogió.
I hem de tenir en compte que la seva associació només tracta o intenta donar resposta als homes.
Nosaltres només agafàvem home i llavors com a emergència i cas especial vam tenir aquesta en la Rocío, que ens ho van vendre de que era cosa de dos o tres mesos en espera de que estaven ja buscant l'allotjament i que això era un procés ràpid. I de ràpid res, el tenim des del 19 de setembre i aquí no hi ha ningú que es preocupi. Bueno, no dic pas que es preocupin, però que no estan solucionant aquest tema.
No, és un problema
és un problema que hi ha
molt
greu,
gran, que hi ha molt greu, d'habitatge, d'emergència social, i tot i que hi ha predisposició i s'està fent i s'estan impulsant.
Sí, o no hi ha vivendes o s'haurien de fer més vivendes socials, però el cas és que quan hi ha problemes d'aquests no hi ha una vivenda per poder solucionar un matrimoni amb crios petits.
Però clar, aquest és un cas amb un nen de 2 anys.
Què teníem que fer nosaltres? Doncs el vam agafar tot innocent a un projecte nostre, el vam agafar. I el problema que tenim és ara amb la resolució d'aquest habitatge. Bueno, durant tot aquest temps nosaltres, clar, hem habituat una habitació que teníem com tipus suite per al matrimoni amb el nen, jo portant un bressol que tenia a casa, a bons ells tenen el quarto de bany i estan separats, tenen porta i no estan convivint amb d'altres homes a l'habitació, estan ells dos sols amb el nen, vale? Però, és clar, ho hem posat en un lloc que tots són homes, que tenen les seves dificultats, un criu que allà crida, plora, té les seves coses, i ara tot doncs ja està, però també hem tingut que haver-hi una convivència i una adaptació a tothom amb el nen, perquè allà no hi havia nens petits. Vull dir, també ha sigut una cosa important per part dels que estaven ja vivint a la casa. Per part d'ells també. Ells, clar, ells ens han trobat un confort, han trobat un suport i han trobat, doncs, cobertes les seves necessitats. Clar. Però recordem que és allotjament nocturn. Vol dir que de les 9 del matí a les 7 de la tarda estan tots tres al carrer. Vale.
I què feu durant aquestes hores?
Pues, como comentaba la
Perquè ara, per exemple, ara penso, quan vivies al carrer a l'estiu, que també és insuportable.
Sí. Ara és a l'hivern.
Però ara és l'hivern, amb el fred que fa, amb un nen de 2 anys.
Pues como dice la Rosalía, por parte del alojamiento supercontentos, porque de dormir en un coche con el niño, sin poder bañarnos, sin poder lavar ropa, sin poder comer, a poder dormir en una cama. Nosotros cuando entremos a la habitación no nos lo creíamos. El niño saltaba de alegría de poder dormir en una cama y de poder ducharnos, de poder cenar dignamente y de poder estar ahí. Pero como dice Rosalía, es nocturno. Durante el día desayunamos y a las 9 tenemos que salir de la casa. Pues durante el día estamos en la calle con el niño dando vueltas. En verano aún, como dices, puedes estar en un parque asentado, puedes estar en cualquier lado, pero ahora en pleno invierno tenemos que tener al niño todas esas horas subido en el coche. Y és, vamos, insuportable.
El fet de que estiguin, només sigui allotjament nocturn, és perquè es va decidir d'aquesta manera nosaltres a la Junta ja des d'inici del projecte. És perquè durant el dematí doncs tenen que anar a fer cursets, tenen que fer currículums, tenen que buscar feina, vull dir, no volem ningú al sofà.
No és perquè l'associació no quiera que estemos,
el sentit és aquest, nosaltres després de tot el dia de buscar-vos a la vida, doncs ja, doncs ja el sopar junt a la taula, amb comunitari, i a l'educador social, i hi ha tota aquesta sèrie, doncs, de lavanderia, i doncs hi ha un ambient molt maco familiar a la casa.
El més semblant a una llar.
Exacte, sí, sí, perquè fins i tot doncs fem festes, se celebra tot, ells se'ls hi ha canviat la cara, el nen està molt més simpàtic, estava al principi molt no agressiu, però plorava molt i d'allò, ara està molt rialler, i això sempre es veu amb les cares. La gent, quan té les seves necessitats bàsiques cobertes, es fa un canvi. Primer de tot ja és la cara, i la tranquil·litat que els hi dona això. I doncs, a l'estar tranquils pots anar per l'altre tema, que és el de buscar la feina i buscar-te la vida. Però si et falta el més important, estàs neguitós, perquè on dormiràs aquesta nit? Què faràs amb el nen? Doncs si tot això no està cobert, no pots fer tantes coses. I doncs, com que això ho tenen cobert, ara estan anant pel tema Trini Jove, el Vapor Llong, per mirar si troben feines, tant un com l'altre, i també hem demanat a serveis socials pel tema del nen, doncs a veure si li poden donar una plaça d'escola bressol municipal perquè no estigui tantes hores. Bé, he dit que ho tenien en compte, perquè en principi estaven pendents de si ella trobava feina, donar-los-hi. Jo els he demanat que ja ho facin ara, no esperin que ella trobi feina, perquè l'hivern i el fred és ara, en aquest moment. Bueno, suposo que faran el possible.
Uh-huh. Com va la recerca? Els currículums ja has actualitzat? De qui estàs buscant? No sé, per també si algú ens escolta i et poden ajudar.
Sí, pues estic en la Trini Jove i també en el Vapor Llong. Bueno, pues yo he hecho varios cursos, varias formaciones. Tengo el carnet de manipulación de alimento, hice un curso de informática, bueno, y he trabajado de cajera de cara al público. También hice un curso de pescadería, de panadería, o sea que tengo varios cursos.
¿Abans de qué trabajabas o cómo era la teva vida?
Bueno, era autónoma, íbamos al mercadillo ambulante y de eso. También eché una ayuda a la renta garantizada, que estoy 2 años en espera de ello, y bueno, me la van denegando por cosas que no son coherentes. He entregado toda la documentación correctamente, todo lo que se me ha pedido, o sea, cumplo todos los requisitos, pero insisten en denegármela. Y estoy a espera también, pues si no es una cosa u otra, de que me llegue algún soporte, porque es que no cobramos nada, ni yo ni mi pareja.
Dimecres vam tenir aquí la síndica de Greuges, que sí. Hem començat una secció, l'Eva.
Sí, la coneixem.
Hem començat una secció amb ella que farem cada 15 dies i on intentarem doncs denunciar quan passen coses com aquestes, que no és competència municipal.
Sí, vam anar-la a veure ahir, ja ho sap ella, el cas d'ells dos.
Però ens deia que un 10% de les sol·licituds s'acaben denegant i que doncs, hi ha tota una problemàtica també s'està intentant abordar. La teva parella també està buscant feina.
Sí.
¿Cómo va la recerca?
Ve, él estuvo, bueno, va cuando entremos a la casa, las primeras 2 semanas, empecemos la Trini Jove y a la semana lo cogieron a trabajar. Estuvo trabajando en el Burger King de aquí de Sabadell. Luego no lo volvieron a renovar porque lo que buscaban eran de conductor, bueno, que no cumplía lo que eran los requisitos, pero bueno, ya empezó a trabajar y sigue con ganas y seguimos. Lo que ahora estamos un poquito más decaídos y ayer nos llevamos un palo grande.
¿Por qué?
Porque llevamos 7 meses desde que entré en la casa en septiembre, eché la solicitud de un piso de emergencia social y económica, donde entregué toda la documentación correcta, todo lo que se me pidió. Me ha llegado ahora la carta que me tendría que haber venido el piso de emergencia social y me ha venido desestimado.
¿Y para qué? ¿Quién es el argumento?
Y el argumento que me viene desestimado es porque, bueno, mi pareja tenía un piso de hace 7 años, un piso que se embargó, que él dejó de pagar, que él ya no vive en ese piso, y me han dicho que él salía un 50% de una vivienda de propiedad. Me fui al registro de la propiedad y me salía en el informe conforme que él no sale. O sea, que esa vivienda no sale.
És un pis embargat del banc, i llavors des del juny que ja va a nom de la immobiliària del banc. Llavors és inaudit que en la mesa de desembre es digui que no se li dona perquè és propietari d'un pis quan ja no ho és des de fa 6 mesos. Llavors o no tenen els papers actualitzats o quan se'n presenta l'expedient no es presenta correctament. El cas és que és molt dolorós després de tants mesos que després et diguin això. Això ara vol dir que ara ha de fer un recurs d'alçada.
Recurs d'alçada, exacte, no?
A l'alcalde, però l'ha de fer ella. Vull dir que nosaltres ara ens hem de posar en mans d'un departament jurídic, fer el recurs i esperar que es tornin a reunir i que diguin sí o no d'aquest recurs. Això compta 3 mesos més. I tot va així.
Claro, tengo mis 2 niños también que lo están pasando muy mal, tienen muchas ganas de estar conmigo, con su hermano y de convivir con nosotros. Las tiene mi madre y yo, pues...
Claro, pero de moment es la única solución, ¿no?
Clar, no, nosaltres no podem portar més criatures a la casa i ell perquè és un nen petit i perquè ja estaven tots tres, però vull dir, no és clar, nosaltres vam agafar aquest tema del matrimoni com una cosa puntual. Ja ens havíem trobat també amb un altre matrimoni sense criatures, que també vam tenir que agafar amb una urgència que els traien del carrer i també eren per 2 o 3 mesos i el vam tenir un any, i perquè nosaltres al final vam buscar una vivenda i els vam ajudar i vam avalar el lloguer, però si no encara els tindríem. Vull dir, és que és una problemàtica molt greu el que estem tenint aquí a Sabadell d'habitatge, i és molt greu el que ens està passant nosaltres com a associació.
Per tant, demostreu que hem de prendre consciència, no?, que aquest és un problema de tota la societat.
Sí senyora. Sí, perquè aquestes persones que t'estic dient de l'altre matrimoni eren unes persones que havien quedat sense feina i per tant no havien pogut pagar el lloguer i per tant tenien que marxar del pis. Això podia passar a qualsevol de les persones que tenen feina normal, actuals, perquè feien una vida normal. No era cap addicció de cap mena, sinó que s'havien quedat sense feina, per tant no tenien recursos. Això pot passar a qualsevol. I ja s'han pogut recuperar, però perquè nosaltres ja hem estat al darrere.
Perquè necessiten un acompanyament, un recolzament, no?
Exacte,
com estem demostrant avui.
Necessiten un lloc per poder dormir, que estigui cobertes les necessitats bàsiques, per ells poder buscar feina, trobar-ne. Llavors, al trobar la feina, llavors ells s'han pogut recuperar. El marit se'n va anar a treballar a Alemanya i ella es va quedar aquí. Però aquest és l'altre problema. Després, haver-hi les NEF, és el que passa. Les immobiliàries, quan hi ha NEF, no lloguen pisos. Aquest és un altre problema que hi ha, molt important. Perquè, si vols que la gent es recuperi, i un cop s'ha recuperat, ha trobat feina i vol tornar a iniciar una vida nova, no, la mateixa societat no li permet, perquè com que té una deute, encara que l'estigui pagant, que paguin amb acord 100 euros cada mes o el que sigui, no, com que encara estan les NEF, no els lloguen.
És la del retorn, no? És com si no poden sortir d'aquesta pobresa, d'aquesta exclusió social.
Exacte, és que és increïble. Llavors, esclar, tenia que haver-hi més ajuda en tota aquesta part de la tercera fase, perquè aquesta gent estan recuperats, volen sortir-se'n. I què passa? No hi ha el suport al final, diguéssim, de tot el procés.
Doncs això demostra que alguna cosa està fallant a la nostra societat. També us volia preguntar a vosaltres, perquè moltes vegades hi ha prejudicis, no?, estereotips sobre la gent que dorm al carrer. Què els hi diríeu als oients que ens escolten? I...
Bueno, jo m'apunto a lo que diu Rosalía, o sigui, en aquesta situació es poden veure qualsevol persona. O sigui, això és una ratxa de molt mala sort, perdes la feina, et separes de la dona, no sé què, i una mala ratxa, i es pot veure qualsevol. Però després, una cosa que m'agradaria denunciar també, que diu Rosalía, és que una vegada que caus el pou, és molt difícil, o sigui, jo estic molt agraït perquè sense amb ells no podria haver sortit. O sigui, una vegada que caus al pou és molt difícil de sortir, o sigui, ja has begut oli, o sigui, ho tens molt malament i això no pot ser, o sigui, tothom té dret a recuperar-se, tothom té dret a reiniciar la seva vida i tothom és recuperable, tothom, o sigui, pot canviar, o sigui, tothom pot sentir-se molt millor del que abans es sentia i pot ser més contributiu per la societat, per la família, per tothom, perquè un cas d'aquest, o sigui, porta danys col·laterals. Tothom té germans, mare, pare, fills, no sé què, veïns, o sigui, i tothom té dret a no sofrir les conseqüències d'una altra persona. Entre tots tenim que recolzar i tenim que, per un sol que recuperem, aleluia, saps?
Rocío, què penses tu? Pues, ¿qué les dirías a toda esta gente que a veces cuestionan, ¿no? Que la gente que vive en la calle es porque se lo merece, porque algo habrá hecho?
Ni mucho menos. Son situaciones muy difíciles, como dicen mis compañeros, que de la noche a la mañana, o sea, es un abrir y cerrar de ojos. Te ves bien, yo lo he tenido todo, he tenido trabajo, he tenido de todo, he tenido techo, he tenido de todo, y de la noche a la mañana te puedes ver en esas circunstancias. Son muy duras, muy difíciles. Una cosa es verlo desde afuera y otra cosa es sentirlo y vivirlo. Es muy difícil. Y como dice mi compañero, cuando estás en el pozo es muy difícil salir adelante, volver a levantarte. Nosotros, si no fuera sido gracias a la asociación, a Rosalía, que nos han animado día tras día, nos ayudan día tras día, se ponen en nuestro lugar, no sé cómo fuéramos acabado.
Rosalía, hem conegut dos històries, dos casos molt concrets, no? Però suposo que cada un, sense sostre és un món, és una història, és una motxilla. És...
Cada persona té la seva motxilla i cada persona té una projecció diferent i després hi han persones que se n'han sortit molt bé, com ara ells també voldrien acabar de sortir, però també la veritat, quan t'he començat dient que han passat 60 persones o 65, no tots volen ser ajudats. Hi ha persones que doncs tenen problemes d'alcohol i diuen que no tenen cap problema, que ells controlen, i doncs quan diuen això ja és llepat perquè no volen sortir-se'n, per tant, si ell no ho reconeix, llavors no vol fer el tractament, i si no hi ha el tractament no hi ha procés de seguiment cap amunt. Abans hi ha persones que prefereixen veure, estar al carrer, és la seva opció de vida, però és així, és el millor, només volen per poder menjar algun dia bueno, calent.
Perdona que...
Home, tenim un Paco, no?, que és aquest estil.
Però és que si tu estàs en alcoholisme i tal, i tu lleves per al matí i vas a buscar un bric de quintorro
ja
i tal i qual, és el que sabes fer, no sabes fer qualsevol altra cosa, saps fer això. Llavors sortir d'això
no és que no vulguis,
és que no saps,
no, o sigui, tens els mecanismes, no?
I no saps què et depararà la vida, o sigui, la vida és meravellosa sense addiccions.
Però la diferència, Eugeni, és el que vas fer tu veus un problema i dius jo vull sortir-me'n, i l'altra persona el tens al costat, veu el problema però diu que no el té. Llavors és molt important, si tu el veus hi ha mecanismes per poder sortir, l'esforç el fas realment tu, però tu has reconegut que tens un problema i també ajudaràs a sortir-ne. El que no el reconeix, jo el puc portar a tots i el puc portar a centres que no marxarà el segon dia perquè no vol recuperar-se. Serà difícil, però ha d'haver-hi la part més important, és la voluntat de la persona. És
que t'acomodes, o sigui, jo penso que t'acomodes, o sigui, no saps fer una altra cosa que viure...
Ja. Sí, no, per això és tan important aquesta tasca, sí. No? A ajudar a millorar aquesta autoestima, la confiança, a recuperar tots aquests hàbits, no? D'higiene i de tot. Sí. I suposo que també el teu cas, Eugeni, tu només vas estar doncs a dormir al carrer 2 mesos, no? Has dit? Sí. Potser hi ha gent que quan passen molt de temps és molt difícil, perquè ja es deriven amb més problemes,
més complicat, eh? Com més temps és més complicat, i està demostrat que com més anys fa, llavors ja hasta fins i tot és, no és recuperable aquella persona, no? Per això diuen la, ara ha sortit aquesta nova cosa de la, del Health and Fairs, que són precisament per gent doncs, que ja fa, són crònics alcohòlics, i llavors creuen que doncs, tenint un primer la vivenda, o sigui, si tenen una vivenda per ells sols, doncs es poden anar recuperant, no recuperant del beure, sinó recuperant una autoestima o una manera de viure que pot ser una mica més bona que la que ha tingut fins ara.
Clar, també m'agradaria que ens expliquessis, Rosalia, que teniu un projecte, no?, que encara és embrionari, però que voleu obrir un pis d'acollida només per famílies monoparentals, per dones, em
sí,
sembla?
Sí, per dones amb nens petits, menors. Això és un projecte que encara està molt embastat, vull dir, vam decidir la Junta que el faríem, però encara estem en ello, que no el tenim acabat, però sí, la nostra intenció és fer ara doncs, ajudar a les dones. Hem estat 6 anys doncs, ajudant a homes, no vol dir que ara ho deixem, ja veurem el que acabarem fent, però sí que ara voldríem fer ara un altre camí, que és ajudar la dona amb criatures petites, que també és molt important. Hi ha molta dona sola amb nens, que si no està ajudant no es pot trobar feina, les criatures quedarien desemparades, no tenen vivenda, hi ha tota una altra problemàtica, ja sigui, no sé si ens enfocarem cap en el tractament o sigui senzillament perquè s'han quedat soles, separació i no remunten soles i és ajudar-les. Acabarem veient cap a quin perfil exacte agafem, però la intenció és aquesta. I de moment començaríem per un pis i Déu dirà.
Perquè constateu que hi ha més dones vivint al carrer en aquesta situació de vulnerabilitat?
Doncs al carrer no n'hi ha, o sigui, a veure, és un tant percent molt petit, soles. O sigui, dones al carrer hi ha molt poques, la majoria són homes, per això vam enfocar el projecte per homes. Però que hi hagin dones amb necessitat de vivenda, amb criatures petites, sí. Sembla ser que és una problemàtica ara molt important actualment, sí.
I quines són les causes?
Suposo que deu ser el tema de separacions i maltractaments i...
Seria doncs un programa pilot perquè existeixen d'aquest tipus? Aquí a la ciutat, no?
A Barcelona sí que sé que en fan a Càritas, aquí a Sabadell em sembla que no n'hi ha, no sé si a Sant Quirze hi havia també alguna casa de dones... Vull dir, no ho sé, bueno, no et puc informar gaire perquè tot just ara ho estem començant a embastar, això. Però sí que és una cosa que tenim ja nosaltres aprovat que volem tirar cap aquí ara.
El cert, o el que sí que està clar, és que malgrat les traves, no?, que us trobeu a diari, sí, malgrat sí, les dificultats, Rosalia, sí, sí, ja et conec des de fa 5 anys que vaig venir a la casa, vaig fer un reportatge, sí, i sempre continueu, no?, endavant.
Mira, suposo que quan veus les necessitats que hi ha, segueixes tirant endavant, perquè la satisfacció d'haver ajudat una persona omple molt més que tots els entrebancs que has tingut, no? Quan veus que algú ja se'n surt, encara que sigui un, allò et dona ànims per anar seguint. Si no fos així, segurament haguéssim tirat la tovallola ja fa temps, perquè de problemes tant de fora, externs com interns, n'hi ha, i ho hem anat solventant sempre, i bueno, esperem que això també ens vagi bé, vaja.
Què esperes ara per al cas de l'Eugeni i de la Rocío?
Jo espero que se solucioni els dos casos i posarem les banyes perquè se solucioni. Jo, quan hi ha una problemàtica, no la deixo, i anirem insistint, i ni que sigui amb recursos, anar a parlar amb l'alcalde, anar a qui sigui, si no farem una sentada a l'Ajuntament, però això s'ha de solucionar. Vull dir, té que haver-hi aquesta tercera fase, i ho tenen que solucionar doncs l'Ajuntament i serveis socials. No, si nosaltres ja hem fet tot un procés que és importantíssim, l'esforç que ha fet l'Eugeni i l'esforç que està fent la Rocío, això té que haver-hi després un seguiment per part de l'Ajuntament. No pot ser que ens deixin desemparats. No, millor dit, no pot ser que els deixin amb ells desemparats. Té que haver-hi solucions per tots.
I vosaltres no perdeu l'esperança, no?
No. Esperem que se solucione todo y adelante y a por todas. Porque yo lo que quiero es salir de esta situación, quiero un techo digno para poder tener a mis tres hijos juntos y conmigo, y no voy a parar, voy a seguir hasta que lo consiga.
Igual, el mateix, o sigui, jo crec que tot anirà a bon port i que me'n sortiré. M'he sortit de... ha sigut un camí llarg i m'he sortit de moltes, o sigui, d'això també me'n sortiré, aunque sigui la burocràcia de l'Ajuntament i la cosa aquesta, que és més difícil.
Más que nada por los niños, porque se lo merecen y hay que hacerlo por ellos.
Doncs us convidem, us emplacem d'aquí uns mesos. Esperem que trobeu una solució i que vingueu al matí i ens ho expliqueu.
Ojalà.
Vinga, va. I a tots vosaltres, els oients, de res, a tots vosaltres, els oients, ja sabeu, si voleu col·laborar, busqueu Associació Ningú Sense Sostre, que fan una tasca lloable, molt necessària, molt vital per transformar aquesta societat, aquest món, i demostrar que això es pot aconseguir si un vol.